Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Pancartes, crides, xapes i alguna camiseta han mostrat avui, a dins i fora del Parlament, el rebuig a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica en vigor a la comunitat des de fa 8 anys i fins fa uns minuts, quan s'ha votat.
31 a favor, 26 en contra. Una vez agotado el debate y las votaciones, esta presidencia proclama aprobada la ley de derogación de la Ley 2/18 de 13 de abril de Memòria i Reconocimiento Democràtic de les Illes Balears.
La norma cau a iniciativa de Vox, que en aquest segon intent sí que ha comptat amb el suport del Partit Popular, qui ha apel·lat a l'acord que té signat amb la formació de Manuela Cañadas. La derogació suposarà la supressió de polítiques de reconeixement de víctimes de la guerra i el franquisme, una pèrdua de drets humans, asseguren les entitats memorialistes, que avisen que continuaran fent feina al carrer per recordar les víctimes. En aquesta mateixa línia s'hi ha mostrat l'esquerra a l'hemicicle, mentre alguns membres de Vox s'han abraçat tot just després del resultat de la votació. Tot d'una escoltarem amb detall com ha estat la sessió avui a la cambra, on el govern també ha advertit a DAM que exigirà el retorn de les ajudes públiques pel tancament de Gama. Avui l'empresa es reuneix amb els sindicats per comunicar-los oficialment l'expedient de regulació d'ocupació. Avui és dimarts, 10 de març. Iván López és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen pel balanç dels arquitectes sobre l'activitat el 2025.
Un exercici en què les legalitzacions extraordinàries d'habitatges en sòl rústic han impulsat un 28% dels visats a tota la comunitat. Els arquitectes ja preveuen que la guerra a l'Iran passarà factura també en la construcció d'immobles a les illes, amb preus encara més alts.
A Mallorca s'ha pogut aturar el desnonament d'un matrimoni en una casa a Sencelles que estava previst per avui matí. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Asseguren que el suposat propietari els ha estafat i que l'immoble és en realitat d'una entitat bancària. Els llogaters tenen ara 10 dies més per presentar al jutjat la documentació que acredita que tenen un contracte de lloguer. Demanen un parell de mesos per poder trobar una alternativa residencial.
Que seria menorquina redueix en 20 cèntims el preu del litre de quallada que compra el ramaders Axel Camarasa. Bon dia.
Bon dia. Una decisió que ha posat en alerta el sector agrari de Menorca. Aquest mateix mes de març serà el primer que els pagesos cobraran menys. Una decisió que lamenten perquè coincideix, a més, amb un encariment generalitzat dels costos. Aquesta qüestió s'ha posat sobre la taula avui mig dia en la mesa del sector lacti. Allà, el director general de ramaderia, Fernando Fernández, ha reconegut que la indústria lletera juga un paper important en la viabilitat de les finques.
I avui, després de dues dècades d'espera, ha obert les portes al parador d'Eivissa. És el primer de les Illes Balears. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Durant els dos primers mesos hi ha prevista una ocupació propera al 90%, unes reserves que només han pogut realitzar els socis amics de parador. Serà a partir del maig, quan les reserves s'obriran a la resta d'interessats. Els primers clients que han arribat aquest matí s'han mostrat emocionats per l'atractiu de les instal·lacions i l'enclavament, i els treballadors del parador d'Eivissa, que ja s'allotgen al seu centre de treball per la problemàtica de l'habitatge, han assegurat estar molt contents de poder fer família amb els seus companys.
Avui comencen els vuitens de final de la Champions amb els partits d'anada. Toni Fuster, bon dia.
Com anem? Bon dia. Efectivament, a les 9 el Barça jugarà al camp del Newcastle sense Lewandowski, Koundé, Valdez i De Jong, i l'Atlètic de Madrid rebrà a la mateixa hora el Metropolitano, el Tottenham sense Mendoza, que està lesionat, Barrios es dubta. Ja demà a les 9 serà el torn del Real Madrid, que rebrà el Santiago Bernabéu, el Manchester City, que entrena Pep Guardiola. I per altra banda, pel que fa al Real Mallorca, preocupa l'estat físic d'Antonio Rayo. Hem vist el partit contra l'Espanyol, el vermell ja han tornat avui a la feina, primera sessió d'entrenament d'una setmana molt intensa, i amb el dubte de si Rayo, com dic, amb problemes de l'adductor, podria estar diumenge entre els convocats. El rival, l'Espanyol, només va poder empatar i un gol contra el Coel Oviedo, i l'afició mallorquinista que prepara una gran rebuda a l'equip.
Tot això a partir de les 2 i 45 minuts i 7 anys després del seu descobriment han començat les tasques per treure de la mà el vaixell romà del segle IV enfonsat davant Ses Fontanelles a Palma.
Els arqueòlegs calculen que hauran de menester uns 4 mesos per acabar d'extreure tot el derelicte en molt bon estat de conservació, tot i ubicar-se en una de les zones més turístiques de Mallorca.
En parlarem en el tram final de l'informatiu. Pel que fa al temps, pareix que es manté la inestabilitat. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Avui, després d'un dematí relativament tranquil, els núvols han tornat a créixer i pensam que fins a mitjan cap vespre és probable que deixin qualque ruixat, sobretot a punts d'interior en el cas de Mallorca, també qualque ruixat cap a la part de Ponent, en definitiva, ruixats dispersos, aïllats. Res a veure amb els d'ahir, que sí que deixaven quantitat bastant destacables en el cas de Mallorca, algunes de més de 40 litres per metre quadrat. Això avui cap vespre, en principi, no ha de passar. Sol cap a Menorca, amb permís també de qualque petit creixement, en principi sense precipitacions avui cap vespre, i en canvi cap a les Pitiuses sí que el cel es taparà de manera progressiva, i ja pensant que seria aquesta pròxima nit o fins i tot de matinada quan arribassin algunes precipitacions pel sud de les Pitiuses, per tant, sud d'Eivissa, també Formentera, que demà matí encara podrien quedar. En general, pensant que serien plugins, res de precipitacions destacables. Hem de dir que avui bufa el vent de llevant, que es pot reforçar sobre tota l'àrea Pitiusa, també cap al sud de Mallorca, amb qualque cop de força 5, podria superar puntualment els 50 km per hora en redols de maror. Quanta temperatura? De moment es mantenen sense canvis o puja lleugerament cap al nord de les Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La derogació de la llei de memòria democràtica ja és un fet. Partit Popular i Vox l'acaben de tombar al Parlament amb els seus vots, amb la presència de detractors i de partidaris de la llei que es va aprovar el 2018. Anem al Parlament. Marta Puyalto.
Sí, ho ha fet amb la presència de més de 120 persones que s'han acreditat per seguir el debat. La majoria detractors, però també partidaris de la seva derogació. Han pogut veure gestos simbòlics a la cambra. L'esquerra ha exhibit nombrosos retrats de víctimes de la guerra i del franquisme. Parlen de traïció del PP a les víctimes, de traïció a la seva pròpia paraula i de plegar-se a Vox. Són Iago Negruela, del PSIP, Maria Ramon, de Més per Mallorca, Joana Gomila, de Més per Menorca, i José María García, de Unidas Podem.
Deberían tener vergüenza a la hora de votar. Deberían tener vergüenza por lo que son capaces de vender la palabra de una presidenta. Si una presidenta no es capaz de tener palabra, no merece ser presidenta aquí.
Avui no entren amb pistoles, entren amb escons. Avui no disparen bales, disparen desinformació, mentides i discursos d'odi. Un retrocés en ses polítiques de memòria a ses Illes Balears. Gràcies al PP es compleixen les obsessions de Vox.
És una moneda de canvi, un sometimiento o ideologia. Un puñado de votos para seguir governando.
L'esquerra ha dit que si torna a governar recuperarà la llei. Vox, que ha impulsat la derogació, ha dit que avui s'acaba amb una llei revengista. Sergio Rodríguez ha apuntat al Partit Socialista, els qualifica d'assassins.
El grave problema d'estas leyes de memòria democràtica és que solo sirven a un fin, blanquear al Partido Socialista, porque aquí ya no hay ni falangistas ni carlistas.
Els populars han assegurat que la llei no ha servit per reparar les víctimes, sinó per silenciar una part. És Cristina Gil.
Esta ley no busca recordar, sino que busca seleccionar. Exhuma unos muertos y entierra otros en el olvido. Habla de libertades, pero silencia las checas, las iglesias incendiadas, las monjas violadas, los sacerdotes fusilados...
Una vegada tombada la llei, aplaudiments de Vox i basades de la seva portaveu, Manuela Cañadas, a la presidenta Proens, que no ha seguit el debat i només ha participat en la votació.
Just abans de l'inici d'aquest debat, a les portes del Parlament, més d'un centenar de persones s'han concentrat per protestar contra aquesta derogació.
Sí a la memòria!
Sí a la memòria!
L'acte s'ha desenvolupat amb normalitat, amb la lectura d'un manifest per part de la Plataforma en Defensa de la Memòria Democràtica, però també hi ha hagut un moment de tensió.
Ha estat quan ha acabat la concentració, amb l'arribada del diputat del Congrés per Vox, Jorge Campos, que, acompanyat pel diputat autonòmic Sergio Rodríguez, ha fet un gest de perdedors amb la mà als manifestants. Això els ha indignat i ha lamentat el poc respecte que els polítics de Vox tenen cap a les víctimes del franquisme.
Os carregareu la democràcia, cabrons!
La presidenta de l'Associació Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha denunciat que la derogació de la llei és una passa enrere per la democràcia. Tot i això, ha assegurat que la plataforma continuarà defensant les víctimes del franquisme.
Només és fet, aquest simple fet de fer-ho, ja representa per una democràcia una anomalia molt greu, perquè una democràcia que no respecta els drets humans, que és, per tant, és dolorós. És dolorós per qualsevol demòcrata. Per jo ho és, com a víctima també, perquè jo pertany a una família represaliada, però per qualsevol, crec jo. Això per començar. Després una altra cosa, és veure que ara, actualment, la llei encara és vigent, i és que aquest govern no feia res en temes de memòria. Però era.
Els manifestants han mostrat fotografies dels represaliats pel règim franquista amb el lema "Amb quines bales matareu les idees?".
Intens debat sobre aquesta derogació ha estat l'assumpte central avui a la sessió parlamentària, però abans el tancament de les urgències de Son Espases ha centrat la sessió de control al govern. L'Esquerra, Marta, ha demanat la dimissió de la consellera de Salut.
Sí, PSC i Més acusen la consellera Manuela García de dur el sistema sanitari al col·lapse. És la socialista Patricia Gómez.
¿A usted le parece normal que Son Espases cierre sus puertas por segunda vez? No había sucedido nunca en esta comunidad autónoma. Jamás. Durante tres años se ha dado una respuesta impecable durante la COVID.
La consellera no fa comptes d'imitir, nega tal col·lapse i, de fet, la presidenta Proens culpa el govern espanyol per la vaga de metges.
Si a vostè de veres li importa la sanitat pública, que no sigui per fer negoci, com varen fer la legislatura passada, senyor Negueruela, ja li dic, el que ha de fer és demanar a la seva ministra de Sanitat que s'assegui, que arribi a un acord amb els metges.
La sanitat de nostres islas no se merece la presidenta ni la consejera que tenemos, senyora Proens. Lo único que no esperaba hoy es que también fuese culpa de Pedro Sánchez. Todo es culpa de Pedro Sánchez. No saben gestionar, culpa de Pedro Sánchez.
Resposta del socialista Iago Negueruela en una sessió en què l'executiu està molt crític amb l'empresa DAM i el tancament de Gama. Tots els grups de l'oposició han demanat al govern més compromís amb el sector primari, com Lluïsa Pesteguia, de Més per Mallorca.
Augmentem l'impost turístic i dediquem el 100% desincrement en el sector primari i en el sector secundari. I enfrontem-nos amb qui faci falta, amb ser multinacional que facin falta, amb l'Estat, amb Europa, amb qui faci falta.
Aquests productors ramaders són la meva gent, són el meu poble. I me vull la sang davant s'enganya l'administració i s'enganyen els productors.
Gràcies, Marta Puyalto, en directe des del Parlament. Valoracions polítiques mentre el tancament de la lletera continua el seu procés. I és que davant la imminent clausura de Gama, avui representants del grup DAM han convocat el comitè d'empresa per comunicar-los les condicions dels acomiadaments o les possibles reubicacions dins del grup DAM.
Hi ha 14 persones que fan feina a la central de Gama a Palma. El grup de la cerveseria DAM ha presentat un pla de recol·locació d'aquests 14 treballadors a altres empreses amb seu a Mallorca, com és l'aigua de la Font Major i la logística de les cerveses, i avui se n'han de donar els detalls al comitè d'empresa. La reunió ha començat a les 11:30 i encara continua. Recordem que el tancament de l'Associació General Agrària Mallorquina, AGAMA, suposa la desaparició d'una marca nascuda a la dècada dels anys 50 i molt vinculada a l'illa en una època en què les vaqueries es comptaven per desenes. A finals de mes deixaran de comprar la llet a les tres vaqueries que encara estan en actiu i venien la llet a AGAMA. I el grup DAM ha anunciat també que continuaran en la producció del batut de xocolata Lacao, vinculat a la central lletera des de sempre i que ara tanca, una beguda molt regalada a les Balears, però que es produeix a Catalunya. També recordem, el grup DAM és el propietari de Cacaulat i també a Catalunya és on es fa el Lacao i s'embotella.
La situació del sector lleter en plena actualitat, ho dèiem en titulars, que seria menorquina, redueix en 20 cèntims el preu del litre de quallada que compra els ramaders, una decisió que ha posat en alerta el sector agrari de l'illa de Menorca. Excel.
Aquest mateix mes de març serà el primer que els pagesos cobraran menys, una decisió que lamenten perquè coincideix a més amb un encariment generalitzat dels costos. Ho denuncia Catalina Pons, la presidenta de FACME.
Ja mos han anunciat que seria de batlla, vull dir que ja mos davallen sa cuajada i tornem a estar amb molta preocupació. Sa cuajada ja des març serà 20 cèntims menys. Ja els preus ja és més amunt, tant de nitrat com de pienso, com de farratge, com de tot, tot ja ha pujat. El petroli, la benzina, vull dir que tot.
Això suposa un contratemps per als pagesos que avui s'han reunit amb l'administració en la mesa del sector lacti. Aquesta qüestió s'ha posat sobre la taula i el director general de Ramaderia, Fernando Fernández, reconeix que la indústria lletera juga un paper important en la viabilitat de les finques.
És verdad que les empreses estan molt pressionades per el mercat internacional i tienen que competir en ese mercat. Pero es verdad que no hemos logrado superar ese déficit que para mí es el que más incide en la viabilidad de las explotaciones ganaderas, el precio de la leche.
De fet, el preu de la llet que es paga actualment a Menorca és el més barat d'Espanya. A la mesa s'ha debatut sobre el pla Provilac, que enguany ha repartit 3 milions en ajudes. També s'ha començat a dibuixar com ha de ser el següent pla, el darrer. Segons Fernández, ha de seguir impulsant la digitalització i la ramaderia regenerativa.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, creix l'activitat dels arquitectes de les Balears entre el 2024 i el 2025, impulsada per les legalitzacions d'habitatges en rústic.
Segons el Col·legi d'Arquitectes, el nombre total d'obres visades a les illes va créixer un 28% entre el 24 i el 25. Si li restem les legalitzacions, el creixement és de tan sols un 6%. Segons ha explicat el degà dels arquitectes, Bernat Nadal, 708 dels visats han estat per legalitzacions de tota una casa. Els arquitectes destaquen també l'increment de visats d'edificis de plurifamiliars en un 18,5%.
L'increment està influït per part de legalitzacions extraordinaris, el qual no implica creació de nou habitatge, sinó que és habitatge existent que s'incorpora a la legalitat. En un context de creixement poblacional continuat, aquesta combinació d'alta demanda i oferta limitada i elevat costos de construcció manté els preus en nivells molt alts i dificulta l'accés a l'habitatge per part de molt important part de la població.
Com apuntava Nadal, la demanda residencial es manté sòlida tant per part de residents com de compradors europeus, cosa que fa pujar els preus. Tot i que l'increment de visats de plurifamiliars i d'habitatges en qualque tipus de protecció oficial podria implicar una baixada de preus en condicions normals, el context internacional ho neutralitzarà o fins i tot ho empitjorarà.
Però està clar que la gent s'ha pujat a la benzina, això és un efecte dominó, i els preus de la construcció pujaran en breu, el qual implica que el preu de venda també pujarà. L'habitatge públic de promoció privada segurament sí que se vagi afectat, perquè el preu està taxat, i per tant segurament això faci que no surtin els números en els promotors, però l'habitatge d'oferta pública no li hauria d'afectar en absolut.
Efectes a futur damunt l'habitatge, però la guerra a l'Iran ja afecta altres productes bàsics com la llum. El preu de l'electricitat puja avui a 136 euros, amb 86 cèntims al megawatt, el nivell més alt del darrer any.
És a dir, és una pujada del 15% respecte de l'inici de la setmana. Els analistes insisteixen, però, que l'impacte en les factures dels consumidors dependrà de quant més duri el conflicte i del tipus de contracte que es tingui. D'aquesta manera, una llar amb tarifes regulades veuria afectada si augmenta la generació elèctrica amb gas, mentre que amb un preu fix de primeres, segons els analistes, no es veuria perjudicada.
I un dels principals temors dels experts és que si el conflicte bèl·lic s'allarga, més del que estava previst en un inici, l'encariment ja notable del petroli i del gas podrien també fer créixer la inflació.
Per mitigar-ne l'impacte, el catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona, Joan Tugores, convida els governs de països europeus a fer una reflexió sobre la dependència, diu, excessiva d'energètica. En una entrevista a l'informatiu Matí ha assegurat que, tot i que la crisi no serà tan greu com la derivada de la guerra a Ucraïna, s'ha d'estar vigilant. A més, ha explicat que Europa té assignatures pendents.
No tenim l'autosuficiència energètica que tenen els Estats Units. Depenem, bàsicament, de fonts d'energia importades, almenys ara per ara, i aquest tipus de conflictes ens recorda la fragilitat que tenim els europeus de dependre de subministraments exteriors que es poden veure molt afectats per factors geopolítics.
I davant d'això, el govern estatal assegura que valoren mesures que es podrien prendre si la situació s'agreuja. De moment, però, no s'han aprovat cap al Consell de Ministres d'avui. Moncloa afirma que monitoritza en tot moment la situació per respondre amb mesures davant els possibles efectes del conflicte i que ja s'estan notant, com la pujada del combustible, tot i que no aclareixen, Olivia Navarro, quan es posaran en marxa.
I és que dependrà, ha explicat la portaveu Almasais, de l'evolució del conflicte i la seva duració. En tot cas, assegura que l'objectiu és que els ciutadans no paguin les conseqüències d'aquest conflicte internacional i per això aquesta mateixa setmana ja començaran a mantenir diversos contactes per perfilar quines poden ser les mesures més adients.
El govern lleva tiempo preparando un plan de respuesta integral a los efectos de esta guerra, guerra que no avalamos. A lo largo de esta semana intercambiaremos ideas con todos los grupos parlamentarios y con los agentes sociales, sindicatos y patronal. Escucharemos las propuestas de la comisión y seguiremos, como estamos haciendo, monitorizando la evolución de los datos.
En tot cas, Saez ja avança que les mesures seran de dos tipus. Per una banda, conjunturals, similars a les que ja es van prendre a altres conflictes, per altres estructurals, com a impulsar energies renovables alternatives per evitar dependre en una mesura tan alta dels combustibles que arriben de l'exterior de les fronteres espanyoles.
Per la seva banda, el president de la gran patronal, la COE, ha reclamat una baixada d'impostos, especialment de l'IVA, per evitar, dit, que sigui Hisenda la que es beneficiï de la guerra. És Antonio Garamendi.
No necesitamos bonificaciones. El Estado lo que tiene que hacer también es tener la flexibilidad para ajustar esos precios de los impuestos. No consiste en trasladar a las empresas esa responsabilidad para que financien el asunto y sea el Estado el que luego parece que te regala algo. La lógica es que se reduzca lo que es el IVA.
Una petició a la qual s'ha afegit el Partit Popular, que rebutja l'escut social que va presentar fa unes setmanes el govern estatal per topar els preus quan hi ha una catàstrofe o un conflicte. Una mesura que la portaveu parlamentària Esther Muñoz ha titllat de comunista.
Lo que pretendía el gobierno era una medida comunista pura y dura, que es que el gobierno, sin control del Parlamento ni de ninguna entidad, pueda modificar los precios a demanda. Oiga, ¿hay algo más comunista que eso? Que no cuenten con el Partido Popular. ¿Quiere que la gente pague menos por la gasolina? Que bajen impuestos como van a hacer en Portugal.
Una altra derivada del conflicte és la situació dels ciutadans balears atrapats, podríem dir, a altres bandes del món per mort d'aquesta guerra. 6 països en 5 dies és el periple que ha viscut Nalissa, una eivissenca que estava de vacances a les Filipines. Mai no havia pensat que esclataria el conflicte de l'Orient Mitjà i li complicaria tant la tornada a casa.
Dijous passat va començar aquest recorregut que ha duit Nalissa des de Manila a Hong Kong i ha passat per Corea del Sud, Uzbekistan, Turquia i finalment a l'estat espanyol. Una ruta alternativa per tornar a casa que va haver de gestionar ella mateixa i que li ha costat prop de 2.000 euros entre bitllets d'avió, hotels i dietes.
Mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà el pròxim 25 de març al Congrés per explicar la posició de l'executiu estatal sobre el conflicte a l'Orient Mitjà. També farà una roda de consultes amb els grups i els agents socials per posar en comú les mesures anticrisi. Després de l'atac a l'Iran, Sánchez ha defensat la bandera del no a la guerra i ha enviat una fragata a Xipre.
Mentrestant, el president del Consell d'Europa, Antonio Costa, s'ha desmarcat del discurs de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i ha defensat un ordre internacional basat en regles. També ha advertit que l'unilateralisme mai no és el camí per resoldre problemes mundials.
Freedom and human rights.
La llibertat i els drets humans no poden aconseguir-se mitjançant bombes, ha dit Costa en la conferència d'ambaixadors, al mateix lloc on ahir von der Leyen va posicionar-se clarament del costat dels Estats Units i d'Israel a l'escalada bèl·lica contra l'Iran.
També s'ha posicionat al costat de Costa el ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
El orden internacional que establece las relaciones virtuosas entre estados o el desorden. Y uno tiene que optar o el derecho o lo que es la alternativa, que es la fuerza. O la paz y las relaciones pacíficas entre estados o el uso de la guerra como instrumento de política exterior. O el progreso o una involución histórica.
Sobre el terreny, Donald Trump diu que la guerra acabarà aviat i l'Iran respon que seran ells qui decidiran quan acabi.
and will not relent until the enemy is totally and decisively defeated.
Però després matisava i deia que tenia encara objectius per complir i que no cedirà fins que l'enemic estigui derrotat de forma totalment decisiva. Més tard, a través de les xarxes socials, ha mostrat la seva disposició a augmentar la intensitat dels atacs sobre Teheran en cas que l'Iran segresti, diu el flux de cru.
Són les 2:24.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
A la plana econòmica, Banca Mark va guanyar 242 milions d'euros el 2025, és un 1,3% més que l'any anterior. Una bona salut econòmica que per als responsables de l'entitat s'ha aconseguit gràcies a les seves polítiques d'alta solvència i prudència. Es tracta d'un balanç que ha fet avui l'entitat just quan fa 100 anys.
I és que Banca Mark va fundar-se a Palma l'any 1926 i 100 anys després continua sent una empresa familiar, ja que continua en mans dels hereus de Joan Marc Ordines. Està especialitzada en banca privada i en empreses, tal com va ser creada. I aquesta és, segons el conseller delegat, la clau del seu model. Aquest 2025 ha tancat amb resultats positius. Creix en nombre de clients, en inversions i també en volum de negocis, i en tots els casos ho fa per damunt del 10%. José Luis Acean és el conseller delegat.
Celebramos aquest 2026, 100 anys de vida, un siglo que, como nos gusta decir, anticipa un futuro con historia. Banca Mark celebra su primer centenario tras haber culminado un periodo de transformación en el que se han sentado las bases para iniciar una nueva etapa, siempre muy fiel a nuestro modelo de negocio.
De cara a aquest 2026, Banca Mark té l'objectiu d'ampliar la seva expansió internacional i per això convertirà en filial el que ara és una sucursal a Luxemburg, ja que aquest país, expliquen els responsables de l'entitat, s'ha consolidat com el centre financer idoni per al negoci de la banca privada.
El Consell de Ministres ha donat llum verda aquest dimarts a un reial decret que permetrà donar cobertura sanitària a persones sense residència legal a l'Estat espanyol.
La norma regula l'accés a la sanitat pública per a estrangers sense papers, però també per a tots aquells espanyols que retornin a l'Estat de manera puntual, així com els seus familiars. La ministra Elma Sainz ha explicat que la persona sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable on reconegui no tenir cap altra cobertura sanitària, ni privada, ni de cap dels països en conveni amb l'Estat espanyol.
Esta medida beneficiará también a los españoles retornados. Hasta ahora esta protección se limitaba a trabajadores y a pensionistas. Este Real Decreto iguala en la cobertura sanitaria para estos beneficiarios en toda la geografía española y acaba con criterios que eran divergentes que hasta la fecha se aplicaban en función del territorio.
I atenció a aquestes dades. Més de la meitat de les persones grans a l'Estat, 6 de cada 10, creuen que les polítiques públiques no cobreixen les seves necessitats i el 50% no els agrada com els tracten els mitjans de comunicació amb relats estereotipats i poc realistes. Són les principals conclusions de l'estudi de la Fundació HealthPage International, elaborat amb dades de l'Organització Mundial de la Salut en col·laboració amb la Universitat d'Edimburg. Escoltem la doctora i una de les responsables de l'estudi, Rosario Otegui.
Se puede incidir, se pueden hacer nuevas políticas, se pueden trabajar nuevas políticas. Lo que es mucho más difícil es cuando la percepción de los propios sujetos, en este caso la autopercepción, está tremendamente incorporada, porque es que eso es muchísimo más difícil de cambiar.
La violència masclista afecta especialment les dones amb discapacitat, ho diu l'informe que ha presentat avui la Fundació 11 a les Balears, on s'extreu que un 40% d'aquest col·lectiu han estat víctimes de violència de gènere.
Predomina l'abús psicològic en un 91% dels casos, mentre que el 72% pateixen violència física i un 43% violència sexual. Amb el projecte Impulsa Empleo, la Fundació 11 treballa per acompanyar i donar una sortida laboral a aquestes dones amb l'objectiu que puguin assolir la independència dels seus maltractadors. Caroline Vera de Decker és directora de la Fundació.
I un home acusat d'agredir la seva parella i la filla d'aquesta a Mallorca l'abril del 2024 ha acceptat 2 anys de presó i un mes de treballs comunitaris gràcies a un acord entre les parts que haurà de ser ratificat en un jutjat penal.
Els fets van ocórrer fa 2 anys després d'una discussió entre l'acusat i la víctima en el domicili en el qual vivien en presència de la seva filla de 2 anys. Segons la fiscalia, el presumpte autor va agredir la seva parella amb un objecte. La víctima va demanar auxili a una filla seva que vivia a prop i en un forcejament també la va danyar. Avui ha tingut lloc la vista prèvia a l'audiència provincial. L'acord al qual s'ha arribat haurà de ser ratificat per un jutjat penal.
I amb aquest punt arribarem a 2:30. És moment, ja ho sabeu, de l'informatiu migdia, de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són 2:30. Bon dia. Aturat el desnonament d'un matrimoni en una casa de Sencelles que estava previst per avui matí. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Asseguren que el suposat propietari els ha estafat i que l'immoble és en realitat d'una entitat bancària. Els llogaters tenen ara 10 dies més per presentar al jutjat la documentació que acredita que tenen un contracte de lloguer.
L'Ajuntament de Manacor ha aprovat una revisió de les tarifes d'aigua. El municipi ha crescut amb 10.000 habitants i els preus no s'havien actualitzat d'acord amb la nova demanda.
El 70% dels abonats pagarà pràcticament el mateix, però el 30% restant sí que notarà increments. Sobretot ho notaran els grans consumidors, aquells que gasten més de 24 metres cúbics d'aigua, que pagaran al voltant de 170 euros.
L'Institut de Sineu ha acollit la primera xerrada del programa Festes Segures.
Policies, tutors i responsables del projecte han explicat a les famílies els riscos que poden trobar els joves a les festes populars.
Tot d'una, en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Marc Riutort. Bon dia.
Què tal? Bon dia. En aquesta hora la circulació és fluida en general de la xarxa viària de Mallorca. Hi ha trànsit una mica més dens, l'M20, a l'altura dels enllaços amb frenades puntuals, tot i que la circulació continua. Tot així trobem també retencions a l'M10 en direcció a Palma abans d'arribar a l'enllaç amb la via de cintura. A la resta de carreteres principals, la circulació és densa sense incidències destacables. Això és tot, però bon dia.
Gràcies, Marc. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio. Alba Torrents, campiona d'Europa de bàsquet.
S'ha obert un camí per anar cap en aquesta igualtat. He tingut sort. Sabem que no tot passa d'un dia per l'altre, però que aquest objectiu estigui més a prop que només en fora. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, aturat el desnonament d'un matrimoni en una casa de Sencelles que estava previst per avui matí. Asseguren que el suposat propietari els ha estafat i que l'immoble és en realitat d'una entitat bancària. Els llogaters tenen ara 10 dies per presentar al jutjat la documentació que acredita que tenen un contracte de lloguer. Demanen un parell de mesos per poder trobar una alternativa residencial.
El matrimoni va veure l'anunci a través de Facebook i va contactar amb el suposat propietari qui els va mostrar l'habitatge. Una caseta fora vila on viuen des de desembre i paguen 700 euros al mes de lloguer. La sorpresa va arribar fa uns dies quan varen rebre un avís de desnonament. A més, des de dijous es troben sense llum ni aigua. Són Tomeu Buennàsser i Maria José Ortiz.
A partir d'aquí, pues... Sí.
Suposo que vendrà un judici per nosaltres, però ens quedem o ens anem. Hi ha un lletrero en el comptador que jo em pensava que era que s'havia fos un possible o havia saltat, perquè aquí dijous va ploure, va fer... Sí, i vaig dir, menys si ha saltat automàtic. I vaig anar allà i vaig veure un paperet groc cap a la Gesa. I m'ho rentejat-se corrent.
Són diabètica i demanen aquesta gelera per posar-se insulina. Jo ara mateix no tenc res, vaig fer la compra i tinc coses que ja he tirat i me queden per tirar, perquè s'ha posat dolent.
La comitiva judicial ha decidit avui matí ajornar el desnonament 10 dies i ara la parella ha de presentar el contracte de lloguer i més documentació relativa a l'estat de salut de la dona que, com explicava, és diabètica i té un 41% de discapacitat. El matrimoni espera que el jutjat tingui en compte la situació de vulnerabilitat en la qual es troben. Així mateix han presentat una denúncia per estafa contra l'home que els va llogar la casa.
D'altra banda, Pollença lidera la creació d'habitatges en sòl rústic el 2025, impulsat segurament per la legalització d'habitatges que compten com a nous a les xifres del Col·legi d'Arquitectes.
Segons aquestes xifres, l'any passat es varen visar a Pollença 152 habitatges unifamiliars, 115 dels quals en rústic. Palma lidera la creació de plurifamiliars lliures en 861 cases noves. A Mallorca, les obres visades han augmentat més d'un 27% el darrer any. També ha crescut la xifra d'habitatges nous un 33% fins a arribar als 3.611 l'any passat. El responsable de la demarcació de Mallorca del Col·legi, Joan Cerdà, considera que la legalització de cases en rústic està darrere aquestes xifres.
El que reflexen és l'incidència de les legalitzacions extraordinàries. Això és clarament perquè Pollença mai havia estat el primer. Veiem que darrerament, tant de les dades l'any passat com les d'aquest any, l'habitatge plurifamiliar va creixent, en certa manera, no? Quin problema hi ha? El problema hi ha és que el preu de l'habitatge no ha deixat de créixer de forma que pràcticament exponencial des de res anys, no?
I a tot això, Terraferida denuncia que s'han urbanitzat 15 quilòmetres quadrats de sòl rústic en una dècada, una superfície equivalent a tot l'arxipèlag de Cabrera.
L'organització conservacionista ha anunciat un manifest on demana protegir Fora Vila de xalets i centrals fotovoltaiques com a primera mesura d'una campanya amb què recorrerà els municipis per informar amb dades i imatges del procés d'urbanització rural que pateix l'illa. Terraferida adverteix a més que, lluny de frenar-se el procés, s'està accelerant, de manera que, mentre que els anys 2015 a 2021 Mallorca va perdre 141 hectàrees de cultius i boscos cada any, en el període 2021-2022 el ritme de la destrucció es va accelerar fins a les 187 hectàrees.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
L'Ajuntament de Manacor ha aprovat una revisió de les tarifes d'aigua al municipi que escruta en 10.000 habitants i els preus no s'havien actualitzat d'acord amb la nova demanda. A tot això s'han aconseguit reduir les fuites fins a un 35%.
El 70% dels abonats pagarà pràcticament el mateix, però el 30% restant sí que notarà increment. Sobretot ho notaran els grans consumidors, aquells que gasten més de 24 metres cúbics d'aigua, que pagaran al voltant de 170 euros al mes. 170 euros més. El nou sistema tarifari per tram s'aprova en passada en el ple municipal. L'Ajuntament afirma que era necessari perquè el sistema no s'actualitzava des del 1989 i així els obligava a fer recursos hídrics que, recordem, durà l'aigua en alta Manacor d'aquí a uns anys. Sebastià Llodrà és el president de l'empresa pública SAM.
Que són tarifes per garantir la sostenibilitat, responen a la situació actual. El que vendrà amb arribar a aigua potable serà una altra cosa, però la situació actual és aquesta i el best cas és ara també, I el que permetran també serà també invertir en la renovació.
I els vianants que volien travessar el riuet de Sillot han hagut de caminar durant 8 mesos per unes planxes de formigó damunt l'arena. Ara ja podran circular amb més seguretat perquè ja s'ha reobert el pont.
Es va haver de tancar per l'estat de deteriorament que presentava. Els ajuntaments de Manacor i Sant Llorenç i han invertit prop de 500.000 d'euros per renovar l'estructura metàl·lica i la passarel·la de fusta per garantir la seguretat. Han estat 8 mesos d'obra per tenir el nou pont de Sillot acabat, però el resultat ha valgut la pena, segons afirmen els veïnats.
Una bona feina perquè està impracticable, havies de passar per la part de baix i, en fi, ni l'han deixat bastant o molt bé.
La veritat és que ha estat molt de temps d'espera, però el pont ha quedat perfecte, perfecte, en llums, està molt bonic. I quan passes per aquí està perfecte, molt bé.
L'obra s'ha pagat entre els dos ajuntaments, a qui beneficia la instal·lació i ha costat prop de 500.000 euros. Miquel Oliver és el batle de Manacor.
Arrel de la torrentada del 89 hi va haver, se va construir aquest pont i són aquestes coses que ho han dit en diferents ocasions. Són competència d'alguna administració, però qui de veres s'encarrega són els ajuntaments que tenim a part i banda.
Pel pont no hi poden passar patinats ni bicicletes, però no tothom respecta la restricció.
Els ho van dir un dia i me diuen, i a vostè què li importa? Em dius, coi, que no poden passar, no? Veure, les bicicletes i fan carreres. Vale. Però també no aclariran res si no hi ha un municipal i de posar una munta s'ha equipat.
El pont s'ha dotat d'il·luminació LED, que el fa molt atractiu i encara més segur.
2:39, més qüestions. L'Institut de Sineu acull la primera xerrada del programa Festes Segures. Policies, tutors i responsables del projecte han explicat a les famílies els riscos que poden trobar els joves a les festes populars.
Excés d'alcohol, consum de vapejadors i altres drogues i agressions sexuals, baralles i persones tirades al carrer són alguns dels problemes que s'han trobat els policies locals en els ambients de festes patronals, orbauxes o quintades. Amb la seva experiència han elaborat un manual per a les famílies i les escoles. El coordinador del programa Festes Segures, Rafael Coves, recomana no normalitzar certes conductes.
La qüestió que tenim més estesa, que són ocometílits, el que hem d'evitar és normalitzar el consum del alcohol. Tenim famílies que són les mateixes que el compren, l'alcohol. Molta gent du navalles, du ginebets per por l'excusa de poder-me defensar si me passa res. I això és un perill que s'explicam, que és un perill molt gros. D'un ginebet a la butxaca només pot causar una persona que acabi a l'hospital i l'altra detinguda a un calabozo.
Una jornada a la qual les famílies han anat a cercar eines per evitar situacions de risc amb els seus fills.
Sobretot, a mi em preocupa el tema de festes i el tema de consum de substàncies, sobretot. Això, perquè jo, la meva filla, per exemple, en el meu cas, és molt responsable, no para molta pena, però mai se sap.
Si la nina surt, jo no sé què fa, no sé amb qui va, realment no sé quins coneixements té, perquè nosaltres encara xerram, però ella no ha tingut encara aquesta experiència. Em preocupa el tema de drogues, evidentment.
El programa Festes Segures ha nascut després que l'any passat augmentassin les incidències a les celebracions locals.
I parlam ara de la instal·lació del cable submarí elèctric al nord de l'illa, que continua generant debat. El projecte impulsat per Red Elèctrica d'Espanya preveu un traçat que afecta diversos nuclis habitats i zones sensibles del litoral, i des de fa temps ha despertat la preocupació entre veïnats i institucions.
Fa pocs dies el debat ha fet un nou gir després que un informe encarregat per l'Ajuntament d'Alcúdia conclou que l'alternativa més adequada seria que el cable entrés per la badia d'Alcúdia i no per la de Pollença, una opció que coincideix amb el que fa temps que reclama la plataforma de veïnats ANACA. Segons els veïnats, el traçat actual que es planteja podria afectar més de 10 quilòmetres d'habitatges i tenir impacte sobre el territori. Per això demanen que aquest informe municipal es tingui en compte abans que el projecte avanci. Toni Viver és el president de la plataforma de veïnats ANACA en declaracions al programa El Dia.
Nosaltres ho vam demanar a l'Ajuntament ahir, sí? Per reportejar, i l'Ajuntament me'l va donar llarg. Me'l va dir que no volia saber res de nosaltres, que aniríem per lliure, que nosaltres recorreguéssim, que ells defensaven l'entrada per la vida del Cudi, i que ho educaríem per seu compte, que no volíem educar en nosaltres, que nosaltres fes el que volguéssim. Això, i de matí, la poblada me va dir això, tinc el seu despatx.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
2:42, Palma es prepara per acollir una nova edició de l'Art Palma Branch. Se celebrarà el pròxim dissabte, dia 21 de març, i participarà en prop d'una quinzena de galeries i espais expositius de Palma i tres més, ubicats a Pollença, Andratx i Santanyí.
L'entrada a tots els espais serà de franc i, com ja fa uns anys, s'han organitzat també visites guiades per conèixer de prop algun dels artistes protagonistes que participaran en aquesta edició, que enguany arriba a la número 21.
D'altra banda, el Consell ha lliurat avui el Premi Flor de Manlé als germans Daniela i Javier pel seu projecte Sentir Mallorca. L'institució insular ha destacat la tasca de divulgació i promoció del producte local i de la gastronomia de l'illa d'aquest treball. És la cinquena edició d'aquest guardó, que reconeix la feina de persones i entitats que fomenten el cultiu i el consum d'aquest fruit.
La institució insular i la indicació geogràfica protegida amb la de Mallorca han decidit atorgar el premi al projecte Sentir Mallorca, del qual han remarcat la capacitat de mostrar, a través de sons, imatges i una comunicació cuidada i autèntica, la riquesa del producte local i del món agrícola de l'illa. L'acte en què els premiats han recollit una peça confeccionada per l'artesana local Maria Abando ha tingut lloc a la finca de Son Pou de Sa Majoral a Vilafranca de Bonany, on a més de les autoritats hi han assistit diversos representants d'entitats agràries i marques de qualitat de Mallorca.
D'altra banda, el Consell també ha presentat tres exposicions dedicades a la Setmana Santa de Palma, són el Convent de la Misericòrdia.
Hi ha vestimenta tradicional, fotografies i material de bandes musicals. Les mostres permeten conèixer de prop la història i les tradicions de les confraries. A més, s'hi exposa material d'algunes de la part forana. Llorenç Galmés és el president del Consell i Bernat Riera, el president de les confraries de Setmana Santa de Palma.
Aquestes tres exposicions que demostren un event molt important. La Setmana Santa és una part molt important de la nostra història, de la nostra tradició, de la nostra identitat.
Varen començar només amb una exposició de fotografia, d'una sèrie de fotògrafos que se dedicaven a fer fotos durant la Setmana Santa, i han agafant velocitat fins aquí, que encara considerant que encara no ha acabat.
I un darrer punt, perquè l'associació Arca entregant i dels Premis Patrimoni, entre els projectes reconeguts, un cas únic a Mallorca, la col·lecció etnogràfica recopilada per Miquel Ballester a Campos, la tasca de l'arquitecte Antoni Obrador i el jove festival d'arquitectura Open House. Entre els premis d'instrucció destaquen el d'autoritat portuària pel projecte del nou restaurant Pesquero i el govern central per la manca d'actuacions al Castell de l'Aro i a Son Busquets. D'aquesta manera arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Hola, bon dia, Sara.
Començam amb futbol. A la primera divisió queden 11 jornades perquè finalitzi la Lliga i el Real Mallorca ha començat avui a preparar el pròxim partit contra l'Espanyol amb la preocupació de si podrà jugar Antonio Raillo.
Serà la primera de les finals a casa amb el nou entrenador Martín de Michelis. Diu-me en Javerduer del migdia a l'estadi de Sant Moix. El vermell necessitaran una victòria que generi confiança tant al nou cos tècnic com als jugadors i també a l'afició, que té programada una gran rebuda a l'equip a l'arribada de Müller 12:15 a l'estadi a l'avinguda del Camí del Rei de Palma. D'això, precisament, n'hem parlat avui al programa Esport TV3 Ràdio en Sebastià Oliver, del moviment mallorquinista.
Està clar que ja havia la carretera quan t'arribes, no poden baixar perquè si no seria un cristo amb tanta gent. No està clar, i han d'entrar dins el vestuari i poc concentrat. Però és a dir, una vegada passada la barrera, sí que poden baixar allà i ja entrar a peu fins cap al vestuari, no?
Sí, sí.
I jo dic que, bueno, estan tots, torno a insistir, entre tots hem de treure i esperant que tot el mallorquinisme sigui allà a la porta 0, a les 2:15. Tampoc estarà atent, com tu bé deies. Llavors cadascú pot anar a fer una volta a taló per allà on vulgui, a les prèvies.
La plantilla mallorquinista ha fet avui de matí el primer entrenament de la setmana. El central i capità Antonio Raillo, serà complicat que pugui arribar en condicions al partit per un problema a l'abductor. Qui continua recuperant-se és Javi Llebrés i tampoc assegura la seva presència damunt la gespa de Son Moix. A tot això afegim els lesionats Kumbula, Asano, Jan Sales i en tota seguretat també Jan Virgili, que patirà les conseqüències de la seva expulsió contra l'Osasuna, on es perdrà aquest pròxim partit de casa.
I precisament, Toni, el pròxim rival del Mallorca, Son Moix, l'Espanyol, va tancar ahir la jornada 27 amb un empat a un gol a Cornellà contra l'Oviedo, el coer de la classificació.
D'aquesta manera, el conjunt català acumula 10 jornades consecutives sense guanyar. La darrera victòria va ser a domicili el passat 22 de desembre a Sant Mamés, davant l'Atlètic Club de Bilbao. Els espanyolistes ja es troben ansiosos de tornar a sumar de 3, i això diu el lateral esquerrà Carlos Romero.
Sí, creo que a Mallorca hay que salir como hemos salido hoy, desde el minuto 1 a morder, a ir a buscarles. Ellos están en una dinámica también mala y creo que hay que conseguir ganar allí como sea, y estos dos partidos que quedan antes del parón, pues irnos con 2 victorias.
Un Espanyol costa baix que té un entrenador, Manolo González, que no perd l'optimisme i que té l'obligació de revertir quan davant la situació del seu equip.
No pots fer una altra cosa que seguir. És que al final, el dia que al millor menys esperes, guanyes, i el dia que al millor menys t'ho mereixes. Llavors, hem de seguir. Jo estic orgullós de l'equip, de com ha competit i com ha jugat avui, i això és el que hem de fer. I a partir d'aquí, el dia que toqui, la pilota entrarà segur.
Pel que fa a la classificació, el conjunt mallorquinista és 18è amb 25 punts, un menys que l'Elx, aquí que marca en aquest moment la permanència. Mentre ja hi ha equips que es distancien de les posicions de descens, la zona vermella es redueix a Oviedo, Llevant, Mallorca, Elx i Alavés.
I avui comencen els vuitens de final de la Champions amb els partits d'anada.
Tenim per avui doble representació espanyola a la màxima competició continental. A les 9 del vespre, l'Atlètic de Madrid s'enfrontarà al Tottenham, al Metropolitano. El conjunt anglès arriba en una mala dinàmica. Porten 5 derrotes consecutives a la Lliga i estan a un punt de les posicions de descens. Tot i això, cal recordar que a la Lliga regular de la Champions, el Tottenham va quedar 4 classificat i només va perdre un partit. El Matalassén no podran comptar amb Mendoza i Barrios es dubta, sentint l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo Simeone.
De la misma manera que enfrentamos todos los partidos, yo creo que ningún equipo cuando entra al campo se acuerda en qué lugar está en la tabla o dónde está en el momento en cual convive. Los futbolistas quieren jugar, quieren ganar, quieren hacerlo bien, quiere ganar el partido que tiene por delante y creo que sucede así en todos los equipos.
I també a les 9 del vespre, el Futbol Club Barcelona jugarà al camp del Newcastle. Per aquest enfrontament, el tècnic del Blaugrana, Hansi Flick, no podrà comptar amb Robert Lewandowski, Koundé, Balde i De Jong. A més, si Lamine Yamal veu una targeta groga, no podrà jugar al partit de tornada. D'altra banda, Gavi ha viatjat a l'equip, tot i que encara no està disponible per jugar. El porter del Barça, Joan Garcia, diu que l'equip es troba en un bon moment i que després de l'eliminació a la semifinal de la Copa del Rei no es pot relaxar en una eliminatòria que és a doble partit.
Hemos tenido tiempo de trabajarlo, de analizarlo y creo que estos últimos partidos se ha visto que hemos dado un paso adelante también. Creo que el equipo pues lo tiene claro que es una eliminatoria de dos partidos, sabiendo evidentemente que el rival en su casa querrá sacar el máximo, bueno, el mejor resultado posible, pero también teniendo claro de lo que ha pasado en la última eliminatoria y que nos sirva.
També avui, quan falti un quart per a les 7, Galatasaray-Liverpool i a les 9, Atalanta-Bayern de Munic. I demà, a les 9 del vespre, serà el torn del Real Madrid, que rebrà en el Santiago Bernabéu el Manchester City, que entrena Pep Guardiola.
El Balears continua fent passes fermes quant a la planificació de la pròxima temporada.
És per això que ha renovat la totalitat del cos tècnic de la primera plantilla femenina, encapçalat per Miqui Mallans com a primer entrenador. L'equip ocupa actualment la 7a posició de la classificació de la segona federació en 30 punts després de 20 jornades de competició i, a més, acumula una ratxa de 5 partits consecutius sense perdre.
I avui, Toni, fa 5 anys que ens va deixar Miquel Jaume, el president i fundador del Palma Futsal.
Per aquest motiu, avui al Palau d'Esport de Sant Moix, els jugadors i el cos tècnic han guardat un minut de silenci molt emotiu. Un dia carregat de nostàlgia per a tota la família del Palma Futsal, que d'ençà de la seva partida li ha volgut dedicar els títols que han aconseguit. I ja en van 6, 3 copes intercontinentals i 3 Champions, que el mes de maig podrien ser 4. L'equip ha tornat avui a la feina, després de classificar-se per una nova Final Four. Fins aquest dia, però, encara queda temps. De moment, el més immediat és la Lliga. Dissabte cap vespre visitaran la pista del Peñíscola. Els d'Antonio Vadillo necessiten guanyar per seguir enganxats a la part alta de la classificació.
Parlem ara d'handbol. A la divisió d'honor plata masculina, el Transmapi Eivissa segueix en ratxa.
El conjunt Pitiur va tornar a guanyar aquest passat cap de setmana 36-29 al Saragossa i s'ha situat 5è a la classificació en zona de play-off després de 5 victòries consecutives. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Quan falten 7 jornades, ara mateix els d'Eugenio Tilbes disputarien la final a 4 per l'ascens a la màxima categoria. És l'equip més en forma ara mateix. El tècnic gallec ha passat pels micròfons d'Esports 3.
Tener esta ilusión, pues se palpa, ¿no? Todo el mundo te lo comenta, todo el mundo, incluso los que compartes pabellones de otros deportes, baloncesto y tal, te dicen, oh, a ver si vais. Salúdame igual si vais a la fase. Yo, sí, sí. Sabes, hay unas risas, pero bueno, lógicamente el ambiente es distinto y agradable. Que si hacemos las cosas bien, el equipo está eso, con ese punto de confianza, de creer en el trabajo y lógicamente sí, pero lo que te digo, una cosa es competir y otra cosa es luego llevarte los puntos que a veces son detalles minúsculos.
També ha atès els micròfons d'IB3 el lateral internacional argentí Santi Canepa. Ell ja ha jugat 3 playoffs d'ascens amb altres clubs i no veu l'Asobal com un objectiu impossible.
Van preguntando, vos que sos un poquito el talismán, el que ha vivido eso, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo sigue esto? Sí, sí, sería un crecimiento inmenso para todo Baleares. Es duro también ascender a Asobal. Va a necesitar todo el club y todo, mucha ayuda, mucho crecimiento de todas las partes, pero bueno, sería muy, muy lindo. Para mí, tener confianza y eso te hace crecer mucho. El grupo está muy, muy contento y para mí un equipo con confianza es muy, muy peligroso también.
Aquest cap de setmana el Trasmapi juga a la pista de l'Alcobendas, Cué, ara mateix. L'objectiu, mantenir o millorar la cinquena posició actual a la divisió d'Honor Plata.
Gràcies, Víctor Sancho. Tant de bo continuï aquesta bona ratxa del club Pitius d'handbol. Fins aquí, els esports.
Obrim ara plana cultural.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Fixeu-vos els temporals que han tingut, no, des del mes de gener, un darrere l'altre. Cada vegada amb més força, amb més energia. Un temporal d'aquests el podria destruir. Això va ser un dels criteris principals que ens va fer amb un equip d'experts internacionals, amb tot el Consell de Mallorca darrere i tot, decidir que aquest vaixell s'havia d'extreure per protegir-lo, no, perquè realment està en perill.
Qui així parla és Miquel Cau, arqueòleg, professor de la Universitat de Barcelona i codirector del projecte d'extracció del vaixell romà que des del segle IV reposa a 2 metres de fondària i 65 metres de distància de Ses Fontanelles a la platja de Palma, una de les zones turístiques més massificades de l'arxipèlag. L'operatiu d'extracció del derelicte, trobat per casualitat l'any 2019 per un veïnat de la zona que feia snorkel, es posa en marxa avui perquè, com hem sentit, aquesta troballa arqueològica referencial a tot el món, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Es troba en una situació delicada.
Sí, l'any 2019 la força del temporal Glòria van retirar l'arena que el cobria i va permetre el seu descobriment casual, com dèiem, per part d'un veïnat. Una primera revisió va determinar que es tractava d'una troballa extraordinària. La fusta en bon estat mantenia intacta bona part de l'estructura, hi havia monedes, eines i 300 àmfores encara en tap amb el vi, l'oli i la salsa de peix, el gàrum, que havia partit de Cartagena i que va quedar per sempre més en aigües mallorquines. Un tresor que ara comença a sortir a poc a la superfície en una feina que no serà fàcil ni ràpida i que començaran amb l'arquitectura naval de la nau. I això vol dir?
Tots els detalls de com estava fet el vaixell els marcarem i els documentarem perfectament per tenir aquesta informació. I sobre aquesta informació molt detallada és quan decidirem les porcions d'extracció que farem servir per treure aquesta embarcació progressivament. I és un moment molt, molt important per lo que significa el derelicte, per la seva singularitat i també perquè d'alguna manera posa el patrimoni subaquàtic de Mallorca en general al lloc amb el que li correspon, perquè tenim una riquesa patrimonial espectacular.
I allà mateix, de Ses Fontanelles, partiran els bussejadors que aniran valorant i retirant aquest tresor, en principi en 4 mesos, tot i que els treballs dependran sempre de l'estat de la mà. Un d'aquests bussejadors és l'arqueòleg Albert Arroca.
I, bueno, com a persona, pues, d'aquí de Mallorca, ostres, és un... És impactant poder participar d'això i sobretot saber que estarà exposat i que formarà part de la història de Mallorca.
Ses Fontanelles, esclar, és l'epicentre de tota aquesta operació, però també pren importància el castell de Sant Carles, on s'ha instal·lat un laboratori que permetrà recuperar com toca allò que es reculli de la mar. Ens ho explica en Miquel Cau.
Hi ha unes carpes amb un sistema d'humitat, no?, perquè ses fustes se mantenguin sempre humides, i aquí se fa la primera neteja mecànica de ses restes, i es documenten, es farà una fotogrametria amb uns aparells especials, uns escàners, per tenir totes i cadascuna de les fustes que surtin perfectament documentades, i a partir d'aquí també se començarà el procés de desalació. S'ha de treure l'aigua salada, com si diguéssim, no, progressivament, perquè aquesta fusta se vagi conservant.
I quan veurem tot això? Idò, bé, el mes d'octubre la Misericòrdia acollirà la primera exposició d'aquesta troballa i encara no hi ha data per saber quan podrem veure la reconstrucció d'aquest derelicte que fa uns 12 metres d'eslora i 5 de mànega. Més d'un centenar d'arqueòlegs, de científics, d'estudiosos estan participant en aquesta operació de recuperació que encapçala el Consell Insular i que compta amb la implicació de diverses universitats, entre les quals el de les Illes Balears, Barcelona o València, així com el Museu Nacional d'Arqueologia Subaquàtica.
I dissabte, dia 21 de març, el teatre celebra la seva gran festa. Ho fa amb un repte dirigit a tots els espectadors, que no hi hagi cap butaca buida. És una iniciativa que ha nascut a Catalunya i que ja agrupa més de 200 escenaris, 9 dels quals a Mallorca.
Parlem de 6 teatres públics i 3 de privats, espais com el Maruja, el Faro, Mariterra o el Teatre del Mar o l'Auditorium, que s'afegeixen a aquesta crida, això sí, de moment sense modificar programació ni tampoc oferir descomptes o avantatges. La idea és posar en relleu la jornada i recordar, com apunta Marcos Ferragut, el director de l'Auditorium, la importància de les arts escèniques en aquests temps d'intel·ligència artificial.
L'experiència d'anar a un espectacle en directe, ja sigui un concert, una obra de teatre, un musical, dansa, òpera, serà l'únic que realment podràs gaudir i que no t'enganyin. I a més que serà una experiència única només per tu. L'experiència real, jo crec que té molt de futur.
A banda de les Balears i Catalunya, la iniciativa Cap Butaca Buida s'hi afegeixen també les sales de València, Andorra i Buenos Aires.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts, 10 de març. La derogació de la llei de memòria democràtica ja és un fet. PP i Vox l'han tombat al Parlament amb els seus vots, amb presència de tractors i de partidaris del text que es va aprovar l'any 2018. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. L'Esquerra ha exhibit nombrosos retrats de víctimes de la guerra i del franquisme i ha dit que si torna a governar recuperarà la llei. Parlen de traïció del PP a les víctimes, de traïció de Marga Proens a la seva paraula i de plegar-se a Vox. Són Iago Negueruela del PSIP i Joana Gomila de Més per Menorca.
Deberían tener vergüenza a la hora de votar. Deberían tener vergüenza por lo que son capaces de vender la palabra de una presidenta. Si una presidenta no es capaz de tener palabra, no merece ser presidenta aquí.
Un retrocés en ses polítiques de memòria a ses Illes Balears. Gràcies al PP es compleixen ses obsessions de Vox.
Sergio Rodríguez de Vox ha dit que avui s'acaba amb una llei revengista i Cristina Gil del PP ha assegurat que la llei no ha servit per reparar les víctimes, sinó per silenciar, diu, una part.
El grave problema d'estas leyes de memòria democràtica és que solo sirven a un fin, blanquear al Partido Socialista, porque aquí ya no hay ni falangistas ni carlistas.
Esta ley no busca recordar, sino que busca seleccionar. Exhuma unos muertos y entierra otros en el olvido. Habla de libertades, pero silencia las checas, las iglesias incendiadas, las monjas violadas, los sacerdotes fusilados...
Els titulars de la jornada passen també pel balanç dels arquitectes sobre l'activitat al 2025.
Un exercici en què les legalitzacions extraordinàries en sòl rústic impulsaren un 28% els visats a tota la comunitat. Els arquitectes, d'altra banda, ja preveuen que la guerra a l'Iran passarà factura també a la construcció d'immobles a les illes amb preus encara més alts. Bernat Nadal és el degà del Col·legi d'Arquitectes.
Està clar que la gent s'ha pujat a la benzina. Això és un efecte dominó i els preus de la construcció pujaran en breu, la qual implica que el preu de venda també pujarà. L'habitatge públic de promoció privada segurament sí que se vagi afectat perquè el preu està taxat i, per tant, segurament això faci que no surtin els números dels promotors, però l'habitatge d'oferta pública no li hauria d'afectar en absolut.
Tot això quan s'ha aturat el desnonament d'un matrimoni en una casa de Sencelles que estava prevista avui matí.
Asseguren que el suposat propietari els ha estafat i que l'immoble és en realitat d'una entitat bancària. Els llogaters tenen ara 10 dies més per presentar al jutjat la documentació que acredita que tenen un contracte de lloguer. Demanen un parell de mesos per poder trobar una alternativa residencial. A més, des de dijous es troben sense llum ni aigua.
I mentre el grup DAM explica avui el seu pla per recol·locar o acomiadar els treballadors de gamma, que seria menorquina anuncia que redueix en 20 cèntims el preu del litre de quallada que compra el ramaders.
Una decisió que ha posat en alerta el sector agrari de Menorca. Aquest mateix mes de març serà el primer que els pagesos s'ho cobraran més. Menys una decisió que lamenten perquè coincideix amb un encariment dels costos.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, farà una roda de consultes amb els grups i agents socials per posar en comú les mesures anticrisi davant la guerra a l'Orient Mitjà.
El líder de l'executiu també compareixerà el pròxim 25 de març al Congrés per explicar la posició de l'executiu sobre el conflicte a l'Iran.
I un apunt encara sobre la crisi migratòria. La Guàrdia Civil ha interceptat dues noves embarcacions irregulars en les darreres hores.
Ha estat avui matí a Cabrera. En total han estat rescatades 58 persones d'origen suspecte.